Fa 43 anys, el 1979, una nit aparentment tranquil·la va acabar en desgràcia. Una discussió va desembocar en una baralla en què un home va clavar una ganivetada a un altre i el va matar a l'instant. Durant prop de 30 anys, l'autor de l'assassinat es va convertir en un fugitiu, en un ombra d'ell mateix. Aquesta és la història, una història real, que explica el periodista David Cabrera a La Sombra, un llibre fascinant sobre supervivència i anonimat. Avui el David Cabrera el tenim aquí juntament amb el seu llibre, El Suplement. Bon dia, David, què tal, com estàs?
Bon dia, molt bé, gràcies per convidar-me al Suplement.
D'entrada, felicitat per la feinada, per aquest testimoni tan brutal i tan misteriós. Anem a explicar una mica la història, no? Perquè el protagonista d'aquest llibre, l'assassí, és un home que té nom i que té cognom, nosaltres no el direm, és La Sombra, per protegir la seva identitat, i la seva virtut és que durant tot aquest temps ha aconseguit passar durant aquests anys desapercebut, no cridar pràcticament mai l'atenció, malgrat que fa 43 anys va assassinar una altra persona.
Sí, en un món en el qual tothom volem tenir una personalitat i que se'ns conegui, sortir a Instagram i fer coses extraordinàries, ell en realitat passa 30 anys fent exactament el contrari, que és sent rigorosa i absolutament ordinari, passant desapercebut, camuflat entre tots nosaltres.
Què va passar fa 43 anys? Per què acaba amb un assassinat?
Doncs una nit que surten de... Ell està a Madrid, surt amb uns companys de festa, i aquella nit acaba amb una baralla de borratxos.
A Madrid, eh?
A Madrid, que acaba amb una ganivetada i al cor. Jo, la primera vegada que tinc coneixement d'aquesta història, la persona en comú que tinc amb aquesta persona, la idea que tenia no era aquesta. Jo em vaig fer la idea que havia estat una baralla i una mort desafortunada, no? Una baralla entre borratxos, algú que cau, pica amb el cap. I quan el protagonista m'ho explica la primera vegada que ens veiem, descobreixo que no, que va ser ell...
Li clava un ganivet al cor.
Li clava un ganivet al cor perquè vol matar-lo en aquell moment. No és accidental.
La policia l'enxampa? En un primer moment?
Sí, la policia l'enxampa molt aviat i ell està 4 anys en presó preventiva a Carabanchel, a Madrid, que és una història perquè era duríssima la presó en aquell moment. Ell surt 4 anys després pendent de judici quan hi ha el judici és condemnat a 18 anys de presó i és quan ell decideix marxar a fugir i valora diverses opcions. La primera és marxar del país, altra seria doncs amagar-se en algun lloc remot del nostre país, en la muntanya, en un lloc, en un poble perdut. Aquestes dues opcions ell considera que el fan més vulnerable perquè sempre serà un estranger, una persona que crida l'atenció, i decideix una cosa que és insòlita però que per ell és una aplicació d'un sentit comú absolut, que és amagar-se on està segur que no crida l'atenció perquè passa desapercebut, que és al barri del Raval, on ha crescut entre tots nosaltres, un ciutadà més, això sí, sense identitat.
Per tant, és català.
Ell no és nascut a Catalunya, però ha viscut tota la vida a Catalunya.
Això així explicat, escolta'm, doncs si el condemna a 18 anys de presó i decideix no complir l'ordre i viure la vida. Sembla molt fàcil, però el dia a dia ha de ser molt complicat, no? Com ho aconsegueix?
Sí, jo el primer que em crida l'atenció quan m'arriba aquesta història és aquesta... les mil preguntes que et surten, aquesta... com s'ho fa? Té feina? Té feina. I si es posa malalt, va al metge? Va al metge. I té fills? Sí, té fills. I els registra? Els registra. O sigui, ell aconsegueix fer una vida equiparable a la que tenim tots, però sense tenir uns papers i sense tenir identitat. Tot és possible.
Com s'ho fa? Viu sense DNI, per exemple?
Viu sense DNI, efectivament. No, ell no té cap documentació. I llavors el llibre es converteix en un retrat també d'un país i d'una època on tot és possible si pagues determinades...
Cobres, no cotitzes.
Efectivament.
Treballes en negre.
On treballa? Doncs treballa en quin sector? A la construcció. Un sector que permet treballar en negre on molta gent treballa sense documentació. Desenvolupa tota una cosa molt senzilla, però a la vegada molt sofisticada, que és una logística de l'anonimat. Com sobreviure sense haver de presentar un paper i sense mai dir en el teu entorn res de la teva vida, del teu passat, que permeti que t'identifiquin.
La abogada le repite la pregunta. ¿Qué vas a hacer? Pero esta vez el hombre sí tiene una respuesta. No pienso entregarme. No puedo entrar en prisión de nuevo. No, porque me conozco. Tarde o temprano algún idiota me buscará las cosquillas y haré una tontería. Y los 18 años se convertirán en 24. No voy a salir de allí en mi puta vida.
Com ens explica el David Cabrera, entre que se celebra el judici per l'assassinat i que es dicta sentència, passa un temps en què la Sombra, aquest personatge misteriós del qual avui estem parlant, decideix no entrar a la presó. Això David el converteix directament en un fugitiu de la justícia. La justícia el persegueix o no?
Sens dubte el persegueix. S'ha de dir que en aquella època, per què ell sobreviu, per què no l'enxampen? Doncs segurament és una barreja de tres coses. Primer, que té certa habilitat per amagar-se. Segon, que hi ha moltíssima delinqüència en aquella època. Encara que ens hem vist sorprenent, matar una persona en aquell moment era bastant més freqüent del que ens sembla. Hi havia molta violència als carrers, molts assassinats, molta droga, i d'altra banda també hi havia pocs recursos policials. Això per documentar aquest llibre he parlat amb policies d'aquella època. I quan arribava un mandat del jutjat per buscar en algú que estava fugit, doncs segurament anaven a... Amb ell devien anar a buscar-lo a casa seva un dia, devien preguntar, és aquest senyor, no hi és, ha desaparegut. Igual van preguntar en algun veí, en algun bar de baix. Poder com a màxim van tornar un segon dia i aquella fitxa va quedar arxivada segurament com un senyor sense paradero desconocido, diguem. Per tant, el devien buscar, però el devien buscar... La policia tenia molt pocs recursos com per dedicar-li molt temps a buscar un senyor que tampoc no era, diguem, un delinqüent reconegut amb un cert pedigrí, era un més. Per tant, el busquen, segurament no molta intenció, i ell té certa habilitat per fugir.
El que passa és que ell és conscient de que si compleix la condemna i entra a la presó per aquests 18 anys, el que t'explica en aquest fragment que sentíem és que segurament cometrà un altre delicte. Vull dir que és una persona perillosa?
Si a ell li pregunta si és una persona violenta, et diu que no. Et diu que és algú que pot arribar a ser violent, però no és violent. Efectivament, mata alguna persona, per tant, seria absurd dir que no pot ser perillós en aquell moment. Ell considera que, i això són les seves paraules, és la seva, diguem, endemiatge ètic o moral per explicar la seva situació, ell diu que quan fuig de presó, en realitat està fugint d'ell mateix, perquè es coneix i sap que si es queda a presó, com eren les presons en aquella època, havia tard o d'hora cometrà una altra baralla, un altre crim que el acabarà portant més anys a la presó. Per tant, pot arribar a ser violent, pot arribar a ser violent. Jo, a l'home que he conegut, que és un senyor de 60 anys, molt pacient, molt amable i per re del món violent.
Com arribes a la seva història?
Mitjançant un conegut, un amic comú que tenim, que és un senyor que en aquella època estava fent entrevistes, perquè ens entenem, amb una ONG el que feia era reciclar éssers humans de la construcció. És després de patar la bombolla de la construcció, hi ha molta gent, molts manobres, molts electricistes que ja no treballen en aquest sector, i ella es dedicava a fer entrevistes de treball i muntar doncs, quadrilles de treballadors. No? I en aquesta entrevista li presenta un senyor al davant que durant la conversa li presenta un currículum amb 20 anys, 20 i pico anys d'experiència com a electricista i li diu, per què vols la feina? Diu, perquè mai he pogut cotitzar. Home, mai, amb 25 anys. I en aquesta petita reunió de confessions al final li confessa que va tenir un problema amb la justícia, que va matar una persona i que per això no ha tingut identitat i mai ha pogut cotitzar. Aquest amic comú un dia en un dinar m'explica... Mira què m'ha passat, he conegut un senyor amb aquestes característiques i a mi em interessa moltíssim. Pura curiositat, inicialment, de dir, ostres, com es pot viure tant temps amagat?
Al cap de poc de ser un fugitiu, té una filla, ja m'expliques que ha tingut fills. Dius, sí, ha tingut fills, ha pogut anar al metge, com s'ho fa per inscriure la seva filla al registre?
Aquí el que el salva segurament té molt a veure amb la poca informatització d'aquella època. Tot era paper, tot era manual. Doncs ell es presenta amb el registre civil, a més amb una casualitat. Ell, en aquesta llarga fugida, hi ha molts moments, qui pugui llegir el llibre, on està al llindar que l'enganxin. I aquest és un mes. Quan es presenta al registre civil, fa pocs dies, que hi ha hagut fa un mes, crec que hi ha hagut l'atemptat de Hipercor, i acaben d'enxampar els líders de tal que van cometre, i, per tant, Barcelona està bastant en un estat d'excepció perquè temen que hi hagi un altre atemptat d'ETA com a com a resposta a haver detingut aquests etarres. Ell, en aquest moment, que hi ha molta vigilància en el registre civil, es presenta allà, es presenta davant de la funcionària i s'identifica junt amb la seva parella, i senzillament ell no deixa mirar a la funcionària. Qualsevol cosa que faci, ell s'aixeca i marxa. Si la senyora s'aixeca i va a demanar informació, ell marxa. Si veu que fa una trucada, marxa. Mentre ell sap que no està informatitzat i mentre aquella persona estigui davant d'aquells papers, ell no està en perill.
Nadie pide la factura. No se pagan impuestos ni se pasan angustias. La sombra se mueve por calles, rellanos, pasillos estucados y salones con manteles de ganchillo que son tan familiares como su propia casa. El disfraz de lampista con maletín resulta ser tan eficaz como el traje del gran héroe americano, ese superhéroe por accidente que se ha hecho popular en una serie de televisión. La sombra hace lo mismo con un mono azul de trabajo.
Ningú pensa segurament que alguna granota de color blau que treballa ben d'hora, ben d'hora, ben d'hora i que fa d'electricista, no? Tingui comptes amb la justícia per un assassinat que va cometre fa X temps.
Exactament. És que ell el que fa, quan la gent em pregunta com s'ho feia, ell no és James Bond. Tot el que fa és absolutament ordinari. De dilluns a divendres va vestit de treballador, perquè algú que va amb una caixa d'eines pel carrer deu anar a treballar, no deu estar fugint de la justícia. El cap de setmana no. El cap de setmana es vesteix de dominguero, perquè és el que... sempre és un mes. Un que si tu entres en un bar i surts d'allà i et pregunten que descriguis la gent que hi havia dins, mai diràs la seva cara, mai et fixaràs en ell. Ell s'especialitza en això, en ser absolutament irreconeixible. I fa més coses d'aquest tipus. Per exemple, ell quan s'asseu en un bar sempre seu, si és a l'interior, mirant cap a la porta per si entra algú, poder controlar la situació. Si està a la terrassa, no. Si seu a la terrassa, seu a la inversa, donant l'esquena cap al carrer per si passa un cotxe patrulla que no li puguin veure la cara.
I quan havia de cobrar, perquè dius que treballava vinculat amb la construcció, d'electricista, clar, hi ha un moment en què també el món avança i has de treballar per administracions públiques i aquí sí que has de fer papers, no? Ell utilitza sobretot la seva dona, la seva parella, si ha de facturar alguna cosa, en aquest cas, amb alguna administració.
Normalment no factura. Si ha de fer algun paper, el fa mitjançant la seva dona. I si no, compra voluntats. En aquest país, pagant a determinada persona, pots comprar... Ell, per exemple, tu has de canviar la instal·lació elèctrica del pis, t'han de fer un butlletí. Ell no pot fer-ho, perquè oficialment no pot fer-ho. Doncs paga amb un company que cobra una quantitat per signar aquest document. Tot es compra i tot es ven. Si ell aconsegueix sobreviure, és perquè aquest sistema ho permet. De fet, faig un petit spoiler de la història. Quan ell resol la seva situació i aconsegueix recuperar la seva identitat, quan el crim prescriu, intenta continuar treballant del que està fent. I totes aquelles portes, tota aquella gent que el contractava, li dona l'esquena. Per què? Perquè ara vol contracte, ara vol fer papers. I això no interessa. Ha deixat de ser interessant per aquest sistema irregular.
I ens has avançat que el cas prescriu i ell recupera la seva identitat, per tant té un nom i cognom que no revelarem de moment. Tu no el poses, no, aquí al llibre?
No.
En cap moment.
Per acostumar-me a la disciplina de no dir el seu nom, fins i tot en el meu mòbil, on el tinc el seu contacte...
Tens com la sombra.
Pues la sombra, sí.
Ara si no trucava la sombra farà una mica... Aleshores, clar, tu... et va costar convèncer-lo per escriure aquesta història?
Vam quedar... El nostre amic comú ens va posar en contacte, vam quedar un vespre... un dia molt fred, vam seure en un bar i em va començar a explicar la seva vida d'una manera molt crua, no va amagar cap part del relat ni les més dures.
Amb quina confiança? Com vas tenir la confiança? A través d'aquest amic en comú?
Sí, de fet, perquè...
Sabia les seves intencions.
Ell, clar, jo entenc que aquesta trobada amb ell va trigar molt a produir-se, senzillament perquè entenc que el meu amic en comú no va fer de Celestina ràpid. Cosa que entenc, a la persona que t'ha explicat el secret de la seva vida, dir-li, escolta'm, tinc un amic que és periodista, li he explicat la història i vol fer un cafè amb tu. No és fàcil de dir. Per això devia trigar a fer-ho. Quan finalment ho va fer, jo li vaig oferir fins i tot fer una carta i donar-li una carta amb les meves intencions, i va dir, no fem el pena. Escolta'm, li pregunto i si ell vol... I aquella primera trobada va ser segurament, perquè és un senyor amable, per confiança i per educació amb el nostre amic comú. I alguna cosa devia generar jo amb ell aquell primer dia perquè aquella primera trobada donés per una segona i una tercera. Per què ho va fer? ell no treu cap profit, no treu un profit econòmic, evidentment. No fa per vanitat, perquè no vol donar la cara.
Té remordiments per no haver pagat o no haver saldat comptes amb la justícia malgrat haver comès un assassinat?
Això és una cosa interessant que a través del llibre hi ha algun capítol directament que es toca la culpa, no? Els remordiments. I en aquest sentit és molt interessant, és un exemple de com els records, les coses que ens fan mal del nostre passat, els ubiquem d'alguna manera, els polim per encaixar-los i que no ens facin mal. Ell té remordiments, ell se sent responsable, sens dubte. Culpable? No sé si diria aquesta paraula.
Els seus fills saben què va passar?
La seva filla sap què va passar, ho descobreix quan ja és gran, eh? Quan és petita, sap que del pare no s'ha de parlar en públic. Ell, diguem, construeix un mur de silenci i és una cosa que no cal que li expliqui a la seva filla. La seva filla ha vist i ha percebut en el seu entorn que del pare no es parla mai. I això és el que sap. Per ella és un senyor normal que es lleva molt d'hora per anar a treballar i torna molt tard. I ja quan és gran, el pare li confessa el seu passat.
Ha llegit el llibre?
Sí.
Ara ens està escoltant?
És possible, no ho sé. No he parlat amb ell avui. El va llegir, sí, de fet el primer manuscrit va llegir, perquè era molt important per mi. Hem dedicat moltes hores a repassar el seu passat, no només als fets, a les accions, sinó a construir en detall. Jo no invento res d'aquesta història. Si jo dic que està assegut amb el seu pare i un dia de calor i no entra vent per la finestra, és perquè m'ha arribat tan profund, amb aquell grau de detall. Com era el teu pis? I feia calor, i era un pis que feia vent, i era... hem detallat molt, està molt passat per ell. I jo el que volia, perquè quan li vaig passar el primer manuscrit, és que qualsevol cosa que jo m'hagués equivocat que la detectés, de dir, escolta'm, aquí t'has equivocat, has anat massa lluny, potser per incapacitat meva no vaig saber preguntar i he mal interpretat. I el va llegir, la primera versió i l'última, sí, i està tranquil amb el llibre, se sent adequadament tractat.
Acabo. Al·lucino amb, per exemple, la capacitat que té aquest personatge a la sombra per detectar policies de paisà, no? I que sempre ha hagut de viure durant tants anys amb el radar posat, no?
Sí, ell se dedica, creix en el carrer Conde de Asalto, en aquella època es deia així, que hi havia una comissaria des de petit, té una infància de delinqüència també. Des de petit ha après a reconèixer doncs detalls que tothom ens passen desapercebuts, com diguem que una persona porta l'ombro més aixecat o més baix i ell intueix que és perquè porta la pistola en allà, o una manera d'obrir els braços, sí, o té detalls que, o una cosa que li diuen recalàs, que és una manera de mirar que té la policia, segons expliquen, que et mira amunt avall i t'està com radiografiant, no? Ell intueix, si entra un policia per aquí, de fet hi ha converses que hem tingut, que té una visió perifèrica sorprenent, amb aquest estat d'alerta que ha desenvolupat, tu estàs parlant amb ell, de repente entra algú per la seva esquena i et diu, aquest senyor és policia, i tu mires i dius, qui? Ell no sé com, però l'ha vist i sap que és policia.
David Cabrera, l'autor de La Sombra, un llibre sobre supervivència i justícia, un retrat d'un país on es pot viure al marge de la llei, almenys des de fa uns anys. Si voleu saber com acaba la història que està fent ara mateix La Sombra, compreu el llibre del David Cabrera amb aquesta feina d'anys de picar pedra que queda traslladada també amb aquest document. David, moltes gràcies per acompanyar-nos aquest matí.
Gràcies a vosaltres per l'invitació.
Ara tornem al suplement de seguida.
El suplement, amb Roger Escapa.